Molt bon dia a totes i a tots. Ja som al mes de setembre i el Món Obert d'Estiu continua al 96.3 FM de Ràdio Hospitalet, oferint la possibilitat de conèixer món a través del turisme responsable, a través d'una forma respectuosa, justa i humana d'apropar-se als pobles de la Terra. Cada programa anem de país en país, xerrant i convivint amb la població autòctona, cuidant el patrimoni, la natura i l'economia local. La primera quinzena del mes de setembre tens una cita amb nosaltres els dissabtes de 10 a 11 del matí. Sempre que vulguis pots recuperar els programes i descobrir els àlbums de fotografies a la web coneixmont.org, la web ràdio de Turisme Responsable. Donem inici al penúltim Món Obert d'Estiu de l'any 2008 amb la companyia de qui us parla, Damià Caro, l'equip de Com Soc, Comunicació Social, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i el suport de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Deixem un estiu carregat de noves sensacions, un estiu en el que ens hem apropat a diversitat de realitats. Hem visitat Bolívia, Romania, Mauritània, Paraguai, Alemanya, Algèria, Nicaragua i Perú. Avui tornarem a un dels continents més sorprenents del món, el continent veí més proper i llunyà al mateix temps, el continent africà. Ens aproparem radiofònicament a una república africana de la conca mediterrània, situada a 1.000 quilòmetres de la ciutat de València, a 130 del sud-oest de Sicília i a 160 del sud de Sardenya. Viatjarem fins a Tunísia, territori d'origen dels elefants d'Aníbal i dels tigres dels romans, però també del territori d'una població amb gran esperit de superació i lluita per un demà millor. Farem el viatge a Tunísia, de la mà de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, i per això parlarem amb Eliana Eskenazi, de la delegació de Barcelona de l'Assemblea de Cooperació per la Pau. Farem ballar les paraules a la tunisina amb Sònia Villoro, participant d'un curs de cooperació sobre el terreny de Tunísia, el país protagonista d'avui. Bon dia, Sònia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Si et sembla, per començar una mica el viatge, fem una tria d'adjectius, no? Mm-hmm. Com podries definir la teva experiència a Tunísia? Un parell d'adjectius, per dir-ho així.
A Tunísia?
Sí.
Pues, molt propera a la població, perquè mm-hmm. tens un contacte directe, molta calor, això segur, i amb molt regust a menjar, també el recordo.
Mhm. Bona presentació, bon tast culinari i de paraules per començar a viatjar. Molt bé, doncs donem també el bon dia a l'Anna Parellada, que ens porta, com sempre, a aquesta temporada a la radiografia. Molt bon dia, Anna.
Hola, bon dia, Damià.
Doncs molt bon dia, Anna Parellada, que com sempre ens portes la radiografia. En aquest cas, la radiografia de Tunísia. Ja estàs preparant, encara no és l'hora de dinar, però bé, no sé si tindràs l'estómac preparat per apropar-nos a aquesta cuina de Tunísia.
I tant que si obrim boca ja...
Ja estomac. Doncs endavant amb la radiografia de Tunísia. Mm. estat?
República Tunisina. It's so
unjust, children. President actual.
Des de fa 21 anys, el president és Zine El Abidine Ben Ali. Your
worst enemy could be... Capital.
Tunis, amb aproximadament 1 milió d'habitants.
Llengua oficial.
L'idioma oficial és l'àrab. El francès i, en menor mesura, l'anglès tenen una gran importància en els intercanvis.
Situació geogràfica.
Tunísia és un estat del nord d'Àfrica que fa frontera amb Algèria a l'oest i amb Líbia al sud-est, mentre que el mar Mediterrani banya les seves costes al nord i a l'est del país.
Superfície.
Una mica més de 163.000 quilòmetres quadrats, gairebé el doble de la superfície de Portugal.
Clima.
El clima de Tunísia depèn de la zona del país. Podem dir que a Tunísia existeixen tres climes diferents. A la zona nord, el clima és típicament mediterrani. A la regió central, el clima és continental. I a la zona del sud, el clima és desèrtic. Some will hate you.
Població total.
Més de 10 milions d'habitants.
Religió.
La religió principal és l'islam, tot i que també hi ha minories catòliques i protestants.
Economia.
La moneda de Tunísia és el dinar tunisià i l'economia es fonamenta en la diversitat. Els sectors més importants són l'agricultura, la mineria, l'energia, el turisme, el petroli i les empreses manufactureres.
Doncs avui, al Món Obert d'Estiu, fem un viatge més, fem un viatge de turisme responsable més. En aquest cas, serà més un curs de cooperació sobre el terreny que farem a Tunísia de la mà d'una entitat de l'Assemblea de Cooperació per la Pau. I per conèixer aquesta entitat protagonista d'avui, doncs donem el bon dia a la Eliana Eskenazi, que és delegada a Barcelona d'aquesta Assemblea de Cooperació per la Pau. Molt bon dia, Eliana.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. Doncs, com estàs tu?
Jo estic molt bé, moltes gràcies.
Doncs, si et sembla, el que podem començar a fer és a presentar de forma general una mica aquesta Assemblea de Cooperació per la Pau, explicant el seu origen i amb quines motivacions, diguéssim, que es va crear aquesta assemblea.
Bueno, Assemblea de Cooperació per la Pau nace en 1991 com a reacció al movimiento social que hubo en torno de la guerra del Golfo. Uh-huh. Y es una ONG laica, progresista, de izquierdas, y trabajamos básicamente en todas las comunidades autónomas, menos La Rioja por ahora, y estamos en ello. Uh-huh. Entonces la sede central está en Madrid y tenemos delegación en todas las comunidades autónomas. Entonces aquí en Cataluña llevamos trabajando desde 1995 y tenemos la sede principal en Barcelona, aunque estamos trabajando básicamente en toda la comunidad autónoma. Uh-huh. Ahora, lo que hacemos básicamente trabajamos en tres dimensiones. La primera es la dimensión de la cooperación al desarrollo. hacemos un trabajo de cooperación en Centroamérica, en la zona de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Colombia, Nicaragua, en la zona del Caribe, que es República Dominicana y Haití, en África subsahariana, en la zona de Senegal, Mauritania, Guinea-Bissau, en el norte de África, que sería Túnez, de lo que vamos a hablar hoy, y Marruecos, y después en Palestina y en Israel. Ahí trabajamos básicamente en Israel en temas de construcción de paz, dentro de lo que es el desarrollo. Después trabajamos en dos dimensiones más, que son aquí en España. La primera es la educación, es uno de los pilares más importantes que tenemos, y trabajamos en el sistema de educación formal, básicamente, pero estamos expandiéndonos al sistema de educación no formal. Y tenemos una serie de proyectos educativos que todos están enmarcados en un proyecto global que se llama Escuela sin Racismo, cuando la idea es hacer una red de diferentes escuelas en todo el país que juntas luchemos contra el racismo, la discriminación. Y para ello, bueno, se firma un manifiesto y se hace una serie de actividades en el aula. Y la última es la dimensión de sensibilización, que es para mostrar todas esas realidades con las que nos encontramos afuera, en los países donde trabajamos, para poder llegar aquí y explicar lo que está pasando ahí, intentar movilizar a la sociedad civil de aquí en Cataluña de forma específica y después en el resto del país.
Tots els oients saben que la majoria d'aquestes entitats que normalment entrevistem doncs tenen una pàgina web. L'Assemblea de Cooperació per la Pau no és una excepció. La pàgina web és www.acpp.com.
Sí, és .com.
Exacte. I aquí tots els oients doncs, i els internautes que ens estigueu escoltant a través de coneixmunt.org o conocemundo.org, doncs us podeu informar més deteniment del que ens està explicant la Liana Esquenaz i la delegada de Barcelona d'aquesta assemblea. La Liana ens ha fet una presentació molt bona, de forma general, del que és l'Assemblea de Cooperació per la Pau, aquesta entitat amb la qual avui viatjarem a Tunísia. Si de cas ens endinsem una mica, Liana, en les aquestes àrees d'actuació, que tu les has definit molt bé, que són unes tres, que serien cooperació al desenvolupament, no? Tu mateixa ho has comentat, una altra que tituleu acció social, i una darrera que podríem titular com a cursos de formació, que aquí dintre trobaríem els cursos de cooperació sobre el terreny que finalment comentarem. La cooperació al desenvolupament que dueu a terme des de l'Assemblea de Cooperació per la Pau consisteix en alguna temàtica específica en tots aquests països que has anat comentant o és diversa a cada territori?
Tienen un formato muy parecido en la mayoría de los países, menos Palestina.
Sí.
O sea, básicamente, y después Sonia va a poder dar un poco más detalle de cómo es formar parte de un curso como este, pero la idea es que en realidad es un curso de cooperación. O sea, como podría ser un máster aquí, pero concentrado en un mes donde los alumnos y las alumnas pueden ir a recibir una información práctica sobre cómo se identifica un proyecto, las necesidades de la comunidad local, cómo se formula el proyecto, cómo se evalúa, y no solamente estar en una aula y aprender solo todo esto, sino ir al terreno, ver cómo se desarrolla en el proyecto, ver cómo se identifican esas necesidades, las relaciones que tenemos con las contrapartes, el papel que juega la sociedad civil en los países donde trabajamos y cómo afecta esto los proyectos que luego presentamos aquí en España. Esto es en todos los países menos Palestina. En Palestina, por el contexto tan político y en tema del conflicto, no hay una parte teórica, sino que es todo básicamente reuniones y contactos con las contrapartes y ver los proyectos.
Aquests cursos de cooperació sobre el terreny que ofereix l'Assemblea de Cooperació per la Pau doncs són a diversos destins, com comentàvem, a Guatemala, El Salvador, a Guinea-Bissau, a Honduras, a Palestina, a Israel, al Marroc, a República Dominicana, a Senegal i a Tunísia, el destí d'aquest món obert d'estiu. Per a aquelles persones que ens estiguin escoltant, Eliana, a quina època de l'any haurien d'estar una mica alerta per poder-se apuntar a aquestes propostes que feu?
Vale. Estos cursos se realizan en el mes de julio y agosto. Uh-huh. Y para poder llegar a tiempo y recibir toda la información, recomendamos que comiencen a ponerse en contacto con nosotros a partir de principio de febrero. Uh-huh. Es ahí cuando ya tenemos los precios de ese año, los destinos son siempre lo mismo. Pero igual, si está la posibilidad de ampliarlo, pues lo ampliamos y esto lo sabemos en febrero. Y la inscripción normalmente es hasta finales de abril.
Molt bé. Molt bé, ja sabeu, a la pàgina web a la qual heu d'entrar és www.acpp.com, o si residiu a Barcelona també estan al carrer Via Laietana, número 40 de Barcelona.
Barcelona.
Sí. És a dir, que si viviu per a la vora, voleu fer una visita física, doncs també us atendran. Moltes gràcies, Eliana Eskenazi, delegada a Barcelona de l'Assemblea de Cooperació per la Pau, per haver-nos presentat la teva entitat a la qual representes avui en aquest monument d'estiu. Moltes gràcies, Eliana.
Gràcies per fer aquest programa i per interessar a la gent en tot el que està passant en altres països.
Perfecte. Que vagi molt bé. Fins aviat.
Adiós.
Avui marxem fins a Tunísia, aquest país de la conca mediterrània que tenim realment, realment a prop. Marxem aquí amb la Sònia Villoro, que es va apuntar a un curs, va fer un curs de cooperació sobre el terreny a Tunísia, el país protagonista d'avui. Donem un altre cop el molt bon dia a la Sònia.
Molt bon dia.
Molt bon dia, la Sònia. I com sempre comencem amb una pregunta, que és perquè ens comparteixis amb nosaltres la motivació d'aquest viatge fins a Tunísia per fer un curs de cooperació sobre el terreny que proposava l'Assemblea. Uh-huh. No? El per què?
Vale, per què em vaig apuntar. Bueno, és que jo ja tinc contacte amb el món de la cooperació. Havia fet... Bueno, estava entremig d'un màster de cooperació.
Sí.
Sí, llavors, clar, és donant molta teoria, uh-huh, donant una visió també des del nord, i volia una mica el que és el contacte directe, no? I hi ha poques associacions o poques maneres de fer realitat aquesta pràctica.
Mm-hmm. I una estàs fent un màster?
Sí.
De què? De cooperació.
De cooperació, desenvolupament i
sí.
Sí. Mm-hmm. I globalització.
I estaves tipat teoria i vas dir: "Ei, i això ho he de veure."
Clar, clar, clar. No, i que també vols conèixer, a més del país, una entitat, com ho fa.
Uh-huh.
I la veritat, com ho fa, només ho pots fer o treballant, no? O de voluntari.
Sí.
I bueno, i l'Assemblea t'ofereix pues apuntar-te a un curs i saber com és l'organització, ells, com treballen.
Uh-huh.
I a més sobre el terreny, no només aquí.
Clar.
És molt complet.
Doncs la Sònia va viatjar el mes d'agost del 2007, sí?
Mm-hmm.
I vam preparar les maletes, suposo, la motxilla...
Bueno, d'aquella manera,
no? Ja saps. D'aquella manera, última hora, corrents.
Sí.
I vam arribar a Tunísia, de quina forma? Vam agafar
bueno,
què? Perquè a peu no, això no.
No, vas des de Madrid, normalment.
Sí.
Ens
Barcelona,
trobem allà.
Madrid...
Exacte, perquè
avió.
El curs és molt interessant perquè també t'ajunta amb gent de diverses províncies d'Espanya.
Sí.
No només són catalans.
Uh-huh.
I llavors, pues, i aquestes persones són de diferents backgrounds, no?
Bueno, sí.
Això. I de diferents edats, no? Uh-huh. Tant pots apuntar amb 40 anys com en 20. I llavors, pues, t'ajuntes a Madrid. No? Abans han fet algunes reunions, els de la mateixa província, si a Catalunya hi ha 3 o 4 persones interessades, doncs uh-huh. han fet una reunió per posar-se d'acord en algunes qüestions tan pràctiques, no? Uh-huh. Com què portaré, quines tràmits he de fer...
Unes reunions preparatòries, no?
Sí, com també unes reunions més formatives de... sí, no sé, també depèn una mica de l'interès de cadascú, però te'l pots preparar de què es fa en aquell país, quin tipus de projectes li pots anar aprofundint una mica tu.
Uh-huh.
I llavors, després de tenir aquestes reunions, doncs te'n vas cap a Madrid amb vol o amb el que sigui. Uh-huh. No t'obliguen.
No tenen conveni en cap companyia aèria per fer negoci.
No. Pots anar amb bus, pots anar amb tren, amb l'AVE, el que vulgui.
Fem autostop, també.
Sí, passar-te uns dies allà amb algú que tinguis i et diuen, pues, tal dia has d'estar allà perquè et trobaràs amb els teus companys, que en el cas de Tunísia van ser 9 persones. Va estar molt bé perquè era molt petit.
Aleshores, tu arribes a Madrid, et trobes amb aquestes 9 persones, els coneixes per primera vegada.
Sí, sí, sobte. No? Sí, és un moment bastant bo.
Et presentes?
Bo. Sí.
I cola, em dic Sònia.
Sí, et presentes així fred, perquè es nota molt qui va.
Clar.
Qui va, perquè vas en plan motxilla, perquè és un viatge així que de molta mobilitat, perquè ens recorrem tot el país.
Mm-hmm.
Pues els reconeixes de seguida a l'aeroport i de seguida fem una trobada i bueno... És molt maco perquè de seguida connectes amb la gent.
Mm-hmm.
Són gent amb moltes ganes d'aprendre, són gent amb normalment amb una mentalitat bastant oberta i de seguida amb ganes de fer pinya i d'ajudar mútuament a passar pues, el mes.
Barcelona, Madrid, Madrid, Tunis.
Madrid-Tunis, la
Madrid,
capital.
Tunis, la capital. Mm-hmm. Capital d'aquesta república tunisina. Arribem a Tunis el mes d'agost del 2007. Tu havies estat ja abans?
Que no. La meva primera vegada a l'Àfrica.
Sí?
Sí.
Caram.
Sí, sí.
I primeres sensacions.
Bueno, ja a l'aeroport, ja, clar, veus els vestits de la gent.
Vestits llargs.
Exacte, pues amb la xilava o la burca o així. Mm-hmm. Bueno, burca ja no ho porten, però amb el vel. Pues els homes també no van tan moderns com aquí.
Mm-hmm.
No? I, bueno, pues sobte. També la decoració, clar, és un altre estil. L'escriptura, també.
Clar. Tipo l'Alhambra.
Sí.
No? Per les persones que l'hagin conegut al sud de l'estat espanyol, no?
Sí, sí, però així amb les lletres daurades, no? Aquest tipus de decoració, pues, molt, a vegades molt, molt recarregada, a vegades no tant. També el temps, ho notes molt, no? El temps ells ja es comporten de manera diferent, no? Més, pues, tenen un altre ritme.
Sí?
Sí.
Més a poc a poc, potser més tranquil.
Exacte. Sí. En fer-hi tot, pues, és, tant a l'aeroport ja vam veure el canviar els diners, que s'han de canviar, però
sí.
ja ho veus. Però bé, i admira tothom, no? Perquè, clar, no és tan freqüent veure turistes allà a Tunísia. Els turistes estan en àrees molt determinades.
Els complexos de l'est, no?
Exacte.
Tancats, aquella és una mena de jaula, no sé en català, de gàbia.
Sí.
Una mena de gàbia per turistes.
Sí, que es diuen hotels i es diuen autocars i jeeps 4x4.
Clar.
Aquestes gàbies.
Si el turista surt d'aquí, no? Doncs aleshores... Hosti, tu, has sortit. Com s'ha atrevit.
Sí, et miren raro i somriuen, eh?
Mhm. Doncs estem a Tunísia, disfrutant dels primers somriures, no?
Sí.
I què fem? Un cop anem, ja sortim de l'aeroport, no? Ens dirigim cap a on?
Cap a Gaves, que estava al sud.
Sí?
Estava, sí, bastant allunyat, a 700 quilòmetres.
Caram.
Va ser dur, perquè vam agafar cotxes que, de la Contraport, que ens van... La Contraport és l'associació que... Tunesina, que treballa allà i que ens ensenyarà els projectes. I llavors ens van venir a buscar i ens van portar a la regió on ells treballen, que és el sud. I bueno, va ser tota la nit viatjant, tota la nit, i el primer contacte va ser també bastant així, bueno,
especial,
sí. I el cor també saltava, en el sentit que també les carreteres, els cotxes, tot és bastant diferent.
Clar. Diguéssim que una nit de cotxe, amb cotxe, sense dormir gaire, per dir-ho així, no? Atents a les noves sensacions, no? De viatjar,
sí,
de viatjar en cotxe, les
a
sorpreses
més...
que no trobes aquí a les autopistes.
Sí, exacte.
No? I arribem.
Sí.
No? Arribem i...
Era una residència d'universitat.
Sí?
Sí. On vam estar, la veritat que molt bé, perquè en aquell temps estava buit i tal, i ens van deixar allà dormir, doncs, el primer dia, evidentment, perquè, bueno, fins la tarda, així, i bueno, ja ens vam estar com 4 o 5 dies per ensenyant-nos els projectes d'aquella regió del sur.
Avui fem un tipus de viatge diferent a Tunísia. Normalment estem acostumats a fer, per dir-ho així, viatges de turisme responsable. Això també és, bueno, podria ser un tipus de turisme responsable, però és més un curs de cooperació sobre el terreny, no? Aleshores, aquest tipus de viatge, el que t'ofereixen, ho estan comentant abans amb la Liana i ara amb la Sònia, és la possibilitat de conèixer el lloc on es realitza aquest projecte de cooperació. Doncs això, els avantatges, els inconvenients, com funciona tot plegat, no? I tu, que vas estar estudiant un màster, doncs vas veure un màster sobre cooperació, doncs vas veure ja, diguéssim, els primers projectes de cooperació in situ. No? Què és el que vas veure?
Què és el que vaig veure?
Sí.
De diferent, vols dir, entre la teoria i la pràctica. Bueno, jo particularment prefereixo molt més la pràctica. Perquè és que el contacte amb les associacions d'allà, amb els beneficiaris, que seran els últims receptors del projecte, pues, és molt més enriquidor i aprens molt més que les classes. Les classes també són necessàries, perquè a cooperació es treballa amb finançadors del nord. Però clar, va dir, i llavors necessites saber de com funciona, no?, des del nord, però també necessites saber a qui va dirigit, i aquest curs et permet saber a qui va dirigit, que també et donen jo, si no hagués fet el màster, estàs també totalment adequat, bueno, sí, està totalment dirigit també a persones que no han fet formació,
I Tunísia, quin tipus de projecte de cooperació vas veure?
Tunísia és un país especial perquè el tipus de projecte que feien era sobretot de desenvolupament rural, econòmic rural, sí, perquè pues, necessita, pues, això, perquè la gent no migri de determinades zones rurals, i bueno, com tenen problemes amb l'aigua, com tenen problemes amb, pues, això, amb extreure, pues, profit econòmic, pues, el que intenta Assemblea és arrelar una mica la gent i, pues, de quina manera, pues, formant-los i creant, creant, ajudar
a crear
cooperatives.
Sistemes de cooperació, no? Interiors.
Sí. O sistemes d'extracció de beneficis, ja sigui amb tan simples com amb gallines o amb cabres o amb sistemes productius, perquè la gent tingui amb què viure.
Més cursos, per dir-ho així, de seguretat, de sobirania alimentària.
Sí.
No? Podríem
catalogar-ho
d'aquesta forma.
Exacte.
No?
Sí, perquè la gent tingui amb què menjar, però també amb què comerciar, i amb què vendre per obtenir, pues, això, uns primers ingressos per, per ser autosuficients. Mm-hmm. I també amb el que es pretén aquests projectes, que són molt bons en aquest sentit, és en crear un teixit associatiu, perquè llavors la gent, quan té una motivació per estar allà i hi ha algú amb què lluitar, pues, es fan reunions a les comunitats, mm-hmm. i es fan pues, projectes, discuteixen, es fan assemblees, i això és molt bo perquè d'altra manera les comunitats potser es desgemanyarien.
I tu vas observar a la gent receptora d'aquells projectes de cooperació, les persones, els protagonistes, els reals protagonistes, la població autòctona engrescada amb aquest tipus de, aquest tipus de projecte.
Molt, molt. Els participants d'assemblea sempre som rebuts pues, com el rei o com... Sí, de veritat, ens sorprenia i ens feia fins i tot a vegades vergonya, no? Perquè dius, bueno, espera, que jo vinc aquí a observar...
A conèixer. A
observar,
no?
A conèixer...
A aprendre.
Però no he fet res realment perquè aquest projecte es porti a terme. Mm-hmm. No? M'agradaria haver-ho fet, però no és el cas, no? I et reben molt, molt bé.
Doncs la Sònia m'està comentant aquí amb micròfon tancat que s'ha quedat amb les ganes de fer un comentari, sí, referent a la implicació femenina en aquests projectes de cooperació.
Bueno, és que la dona allà pues, té un paper a la societat i bueno, normalment per circumstàncies històriques i de la societat pues, el seu paper ha estat molt lligat a la casa, està tancada, cuidant, bueno, molt familiar. I també el que s'intenta amb aquests projectes, com hem dit abans, no? De crear un sentit de comunitat, d'associació, doncs és que la dona participi en aquestes reunions. I realment la dona participa perquè en molts dels casos es fan elles les responsables dels projectes, ja sigui de responsables dels corrales o de les gallines o de les cabres, i llavors els fer-les responsables pues, les fas participar, i al fer-les participar fas que xerrin, veus la seva evolució realment, que són dones moltes vegades que passen de no parlar o fer-los vergonya parlar en públic a realment a ser molt més autònomes, i que això és tot un mèrit i un èxit.
Com va néixer una mica els microcrèdits, diuen, a la Índia, no? Les protagonistes també eren les dones, no? Que rebien aquests microcrèdits i que es posaven la família a l'esquena, com sempre, no? I deien que invertir en la dona era una forma
De no perdre.
Una inversió segura.
Exacte.
Una inversió segura en desenvolupament, en aquest cas, no?
Clar, inverteixen en la família, inverteixen en els nens, tenen un gran arrelament al que és la terra i a la seva família. Llavors, pues, l'èxit del projecte pues, està no assegurat, però sí que es veu. I realment és això, el teixit associatiu de la comunitat pues, guanya molt en participació de tothom, de la gent.
Doncs suposo que després quan torneu, aquí a casa, per dir-ho així. Vas estar un mes, no?
Sí.
Vas estar un mes, el mes d'agost del 2007.
20 dies.
Coneixent aquests projectes de cooperació, que els protagonistes són la població local, com dèiem, i també l'Assemblea de Cooperació per la Pau, no? Quina és la valoració, una mica, que feu quan torneu a casa?
Sí, bueno, es procura no perdre el contacte ni amb Assemblea ni amb Tunísia, i pues, de quina manera pues, Assemblea està treballant aquí amb altres projectes, com comentava la Liana, pues, amb educació, o fa exhibicions, o fa xerrades, pues, procurant col·laborar, procurant anar-hi, i sent part activa, no? Perquè realment t'ha deixat una, pues, una marca, no? La cooperació, el terreny a l'haver-la vist, no? Pues, veus que pot ser molt efectiva, no? I que realment té cara, té ulls i té sentiments, i la veritat dona gust després treballar-hi per això. I d'altres maneres, pues, amb els contactes que hagis fet tu allà, pues, mantenir-los, perquè realment pues, entres en contacte amb beneficiaris, amb la contrapart, que són les associacions de cooperació d'allà, i et donen, pues, clar, és que se t'obren l'amistat, i llavors pots connectar, pues, amb internet, bueno, amb els mitjans tecnològics que avui en dia tenim.
Clar, perquè no som des d'aquí del nord, que anem a solucionar el món,
no.
I anem al sud, per dir-ho així,
no,
en els nostres projectes, en les nostres eines, i anem a arreglar i a construir allà. Allà hi ha també moviments socials, hi ha entitats, hi ha cooperatives, no?, que s'estan movent,
i
que a vegades necessiten un petit suport, no?, per acabar de donar el salt. No?
És que són ells els que porten el projecte, bàsicament. Assemblea l'únic que fa és donar el finançament i un seguiment per tal que el projecte s'adeqüi una mica al tempus cronològic que nosaltres tenim aquí al nord. Però realment la participació, el contacte amb els beneficiaris els fan les contraparts d'allà, i això és molt satisfactori, perquè després són coses que els hi queden a ells, que no s'emporta a Assemblea quan torna aquí.
Sí. Estem acabant el nostre viatge. Avui hem centrat bastant en temes de cooperació, perquè estem fent radiofònicament un curs de cooperació sobre el terreny amb l'Assemblea de Cooperació per la Pau, amb la Sònia Villoro, i aleshores diem, hem fet aquest curs de cooperació, i tu tornes a casa i fas una valoració una mica personal també, no? Perquè és la teva primera experiència al continent africà, per dir-ho així. Sí. Tu, diguéssim, quina és la llavor que t'endús, quina és la llavor africana que t'endús de Tunísia, i la plantes aquí, i la comparteixes, o per què recomanaries un curs com aquest?
Bueno, primer de tot, el curs el veig molt, molt, molt indicat per persones que vulguin conèixer el món de la cooperació, des de la base en pràctica, o des de la base en teòrica també, combinar les dues coses, perquè realment és una entitat molt professional que no et decep, perquè es treballa en profunditat tot, els beneficiaris, el contacte amb beneficiaris, amb contraparts, el marc lògic que se'n diu, els finançadors, vull dir, molt, amb aquesta base en nosaltres que volem tants currículums i tants títols, pues, està molt, molt, molt adequat. I la vessant ja més personal, més íntima, pues, l'obertura que té el continent africà, que Tunés també el va tenir, i bueno, que tornes una mica amb el cor una mica més obert, no? Ja, sí, tenen el somriure que dèiem al principi, tenen la paraula sempre preparada, i la invitació al te, no? El te de menta, i llavors, pues, això t'ho endús, i la veritat és que ho conserves.
Doncs amb aquestes darreres paraules acabem. Moltes gràcies per venir avui, a Sònia Villoro, participant d'un curs de cooperació sobre el terreny a Tunísia, i moltes més coses que avui no comentem. No, però com aquest és un món obert d'estiu dedicat al turisme responsable, i en aquest cas a un curs de cooperació sobre el terreny a Tunísia, doncs t'agraïm l'assistència avui a Ràdio Hospitalet.
Merci a vosaltres per donar l'oportunitat. Gràcies.
Fins aviat.
عيش الأمل فينا وبنور الأمل نعيش ويعيش الأمل فينا.
Què us sembla si ara agafem, continuem el nostre viatge a Tunísia, però passem de viatge de forma més o menys geogràfica, més o menys física, per fer-ho, per fer un viatge literari amb la Consol Rovira i la secció Contes del Món. Molt bon dia, Consol.
Hola, bon dia.
Avui marxem, com cada dia, a un lloc diferent, no? I en aquest cas marxem al continent africà i concretament a Tunísia. De què anirà aquest conte de Tunísia?
Anirà una mica d'una història de les tribus nòmades que creuen el desert i es troben en un punt concret.
En un punt concret. Bé, amb aquestes petites paraules introductòries i sense fer-vos esperar més, em sembla que podem passar ja directament a aquest conte de Tunísia que té per títol...
El orden de les pàgines. Un mezarique y un rabaya, que compartían la misma celda, se enteraron a través del guardián de que por orden del rey, uno de ellos sería castrado y el otro decapitado. El mezarique, más astuto que el rabaya, empezó a quejarse de inmediato, gritando que le dolían los testículos, que le dolían mucho y que pedía un alivio. Gritó tan fuerte que el guardián fue corriendo, armado con un sable afilado, y le desembarazó de los dos objetos de su dolor. El mezarique sufrió muchísimo el resto de la noche, pero en el fondo de sí mismo estaba contento por haber salvado la cabeza. A su lado, el rabaya dormía profundamente. Por la mañana, el rey los hizo llamar y les anunció que eran libres. Su castigo había sido levantado. El mezarique entonces se lanzó a una serie de imprecaciones y lamentaciones. «El rabaya ha salvado la vida», gritaba, «y yo he perdido mis testículos». «Nunca hay que leer la página 5 antes de la página 4», le dijo el rey.
Món Obert d'Estiu ha viatjat avui, si ens ha escoltat durant tot el programa, a Tunísia, de la mà de l'Assemblea de Cooperació per la Pau. El proper programa ja és el darrer programa, és el 13 de setembre, la missió que estem acostumats ara al mes de setembre i que també ho hem estat al mes de juliol. Els dissabtes, de 10 a 11 del matí, a 96.3 FM de Ràdio L'Hospitalet. També ens pots escoltar a través de la pàgina web coneixmunt.org i en castellà conocemundo.org, on podràs trobar tots els programes de ràdio d'aquests tres estius que ja portem aquí a Ràdio L'Hospitalet en antena, per gaudir de la vintena llarga de programes i d'àlbums de fotografies que estan penjats en aquesta pàgina web coneixmunt.org, la web ràdio del turisme responsable, una iniciativa comunicativa duta a terme per una entitat que es diu Com Soc, Comunicació Social. Aquest programa de ràdio, aquest Monobert d'estiu, l'únic programa de ràdio dedicat al turisme responsable, té un equip humà al darrere, que és Damià Caro, qui et parla, és l'Anna Parellada, és la Consol Rovira, és el JR Bermúdez, el control tècnic, i el suport i la complicitat de SICOM, Solidaritat i Comunicació. Ja anem acabant aquesta temporada de l'any 2008, de l'any del Monobert d'estiu. T'esperem per acomiadar-nos, com toca, aquest proper 13 de setembre, dissabte, de 10 a 11 del matí. Molt bona vida, molt bona setmana, i ens trobem el proper dissabte. Una abraçada i petons.